És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La nit dels eclèctics, el planeta de la música independent.
Obre't d'orelles a Ràdio L'Escala. Dijous a les 8 del vespre i divendres a les 9. La connexió eclèctica. Moments incombustibles amb el DJ Be Good.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites guiades concertades per a grups, cursos, tallers, exposició de corculles, botiga de records, botiga dels pescadors...
Ens trobaràs al Moll Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972-77-1666, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web maram.cat amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dijous 2 de setembre, m'agradaria començar reprenent el fil de l'obertura del programa d'ahir. La situació de la Global Sumud Flotilla, i és que 20 dels 44 vaixells que intenten obrir un corredor humanitari a Gaza han estat interceptats pels militars israelians mentre es trobaven en aigües internacionals entre ahir al vespre i aquest matí. De moment s'han produït 201 detencions, 30 d'elles, a membres espanyols i catalans. La trentena d'embarcacions restants han pogut esquivar el bloqueig i continuen avançant cap a Gaza. Ara mateix, però, es desconeix l'estat de 14 dels vaixells que han perdut les comunicacions. La intercepció dels vaixells ha provocat reaccions i protestes arreu del món, des de l'expulsió de la representació diplomàtica israeliana a Colòmbia a protestes ciutadanes a grans capitals com Barcelona, Istanbul, Nàpols o Buenos Aires. I està previst que les concentracions i protestes continuïn avui, demà i dissabte arreu dels territoris. Ara bé, tot i que ara mateix la Global Sumud Flotilla i el conflicte palestí-israelià aclaparen gairebé totes les portades, no podem oblidar que tenim altres conflictes armats oberts arreu del món. El 2024 hi ha hagut 37 guerres actives al món. És la xifra més alta dels últims 12 anys i el moment de la història en què hi ha hagut més persones desplaçades, segons un informe de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona publicat aquest juliol. L'estudi detalla que més de la meitat d'aquests 37 conflictes registrats són d'alta intensitat, és a dir, provoquen més de 1.000 víctimes mortals a l'any. A més, hi ha 116 escenaris de tensió arreu del món, és a dir, contextos en què podria esclatar un altre conflicte armat amb facilitat. Per tant, estem davant d'un moment crític de la història mundial amb una alta intensitat de la violència que, segons els autors de l'estudi, s'acosta a la que es va viure durant la Segona Guerra Mundial. La majoria dels conflictes es concentren a l'Àfrica, l'Àsia i el Pacífic. A Europa i Amèrica se n'han registrat dos a cada territori. Un dels europeus és el d'Ucraïna i Rússia, que últimament ha quedat eclipsat, però que també continua actiu. I a què es deu aquesta escalada de la violència? Doncs, segons els autors de l'estudi, es deu a la proliferació i la sofisticació de la indústria armamentística, que provoca que les guerres siguin cada vegada més mortíferes. A més, la despesa militar ha augmentat en els últims anys. El 2024, Europa va gastar 693.000 milions d'euros en defensa, un 83% més que el 2015, és a dir, ara fa 10 anys. Per tant, potser hauríem de començar per aquí, no? Per rebaixar la tensió armamentística, per reduir el pressupost en armes i destinar-lo a altres àmbits que necessiten recursos com l'educació, la sanitat o la cultura. I deixar d'alimentar aquesta cultura de la violència que no ens porta enlloc. Avui, 2 d'octubre, és el Dia Mundial de la No Violència, coincidint amb l'aniversari del naixement del pacifista Mahatma Gandhi. I ara sí, després d'aquesta petita reflexió, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dijous tindrem aquí als estudis en Joaquim Figueres i en Joan Roques, president i vicepresident de l'Associació de Malalts de Parkinson de l'Escala, que ens explicaran com es viu aquesta malaltia i quina és la tasca de l'associació. Tot seguit repassarem sèries de la mà de la Lali Giné a l'Ensèrie i acabarem amb les històries i cabòries dels impresentables, en Sergi Corral i en Joan Brugués. Però abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, és moment de fer un repàs a l'actualitat d'avui amb el nostre company, en Sergi Corral. Bon dia, Sergi.
Molt bon dia, Ona, què tal?
Molt bé, què ens diu avui l'actualitat?
Doncs mira, actualitat una mica barreja-barreja, eh? Començarem amb política perquè no sé si ho saps o vas assabentar que ahir va ser l'aniversari de l'1 d'octubre.
I tant, sí, en vam parlar.
I un acte revolucionari, un tal ja hi hagi. Doncs el Consell per la República i l'Assemblea Nacional Catalana mantenen viu el resultat de l'1 d'octubre. El van recordar com el dia que Catalunya va decidir ser independent i fan una crida a seguir reivindicant el resultat del referèndum. Això s'explicava o es feia públic en un acte celebrat ahir al vespre al CERN.
Molt bé. Doncs què més tenim?
Doncs mira, també en política i relacionat gairebé a tocar amb l'1 d'octubre. No l'1 d'octubre, sinó l'11 de setembre. No sé si te'n recordes l'acte institucional.
Sí,
va haver-hi un acte paral·lel precisament del Consell per la República i l'Assemblea Nacional
i
l'ANC. Doncs en aquest acte la policia va identificar certes persones, entre ells el regidor de Gent de l'Escala, Xavier Ballesta.
Un acte que ha portat cua, perquè ahir també en parlàvem que va ser motiu
doncs,
en els precs i preguntes del ple.
Doncs espeta, perquè va per llarg. Resulta que en Xavier Ballesta ja li va arribar una comunicació dels Mossos d'Esquadra amb una sanció del Departament d'Interior, una sanció de 600 euros.
Déu-n'hi-do.
Avui aquesta sanció ha estat retirada.
Ah, bueno, és una bona notícia.
Per errors en el procediment, en l'instrucció, en aquell procés. Una sanció que l'acusava de desobediència.
Per tant, tot això té a veure, no?, amb aquella retirada de banderes també.
Exacte.
Que hi va haver el dia de la Diada en aquest
acte. Sí.
Déu-n'hi-do, què més? Què tenim?
Doncs mira, deixem la política a banda i ara anem a patrimoni mariner.
Ens agrada molt aquí l'Escala, això.
Arran de mar, m'encanta. Doncs ha començat la 7a edició del taller de restauració de barques tradicionals. Un taller que es fa a les instal·lacions de Drassana Sala, a càrrec d'en Xeve Feliu, del Salvador Feliu, que és mestre d'aixa, que és una paraula que m'agrada molt, eh? Mestre d'aixa és una paraula molt xula. Fan les classes un total de 8 alumnes, entre els quals 4 repeteixen de passades edicions.
Per tant, això vol dir que el curs els ha agradat molt.
Sí, no vol dir que hagin suspès, sinó
no,
que els ha agradat.
Exacte, els ha agradat tant que volen tornar-hi per aprendre'n més.
Recordem que aquestes barques que restauren o aprenen a restaurar després formen part, per exemple, de la Festa de la Sal.
Mm-hmm. Molt interessant, també, no?, per anar tinguent aquest patrimoni de barques antigues.
Exacte, això, un ofici, aquest, el de mestre d'aixa, que és com altres coses, que la frase aquella de seguido cayendo, 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 es va perdent, mica en mica, perquè hi va haver-hi en un momento dado, que deia l'altre savi, que les barques de fusta van passar a barques de fibra.
Mm-hmm.
I en aquest moment, els oficis relacionats amb la fusta
deixen de tenir sentit.
Ah, exacte, com que no. Quina és la cara bé o la cara amable que actualment s'estan, com tornem a lo vintage en moltes coses, s'estan tornant a recuperar barques de fusta?
Per tant, tornem a necessitar els mestres d'això.
Ah, exacte, i tornem a necessitar alumnes que apreguin com es fa aquesta restauració.
Doncs celebrem que aquí a l'Escala hi hagi un curs per aprendre això. Què més tenim, Sergi?
Doncs mira, en àmbit esportiu, quatre equips amb accent escalent competiran a l'Oncotrail d'aquest dissabte. Es celebra una nova edició de la cursa solidària Oncotrail, de moment amb més de 300 grups participants, entre els quals quatre, com hem dit, tindran vinculació amb l'Escala. L'objectiu de tot plegat, una bona causa, evidentment, és recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer.
Mm-hmm.
Enguany, les aportacions dels equips ja superen els 400.000 euros.
Déu-n'hi-do, per tant, quatre equips escalencs que participen en aquesta Oncotrail.
Exactament, exacte.
I ens falta un titular, que és el que ens encanta sempre, el temps.
Això, tothom en parla del temps. O sigui, de restauració de fusta no en parla molta gent.
No.
Però de...
Però perquè el temps ens afecta a tots, Sergi.
Del temps, del fúngol i de, curiosament, si perd el teu equip, de com hauria de fer per no haver perdut, com va passar ahir, amb el PSG. I de política en parla tothom. Doncs anem a parlar del temps, va.
Som-hi, què tenim avui?
Domini del cel clar.
Mira,
avui, molt bon dia, molt bona diada. Aquest matí hi havia una mica de tràgol a mar, una mica de tràgol de gregal, que anirà mancant, anirà desapareixent. Migdia més fresc que el d'ahir, perquè aquest vent de gregal, llevant, que girarà marinada de llevant, refrescarà una mica l'ambient.
Bueno, ja toca, no?
Ja toca. Tampoc...
Som a l'octubre, eh?
Tampoc ens emocionem, eh? Tampoc massa. I demà continuarà dominant el sol, però amb aquest tel, amb aquestes lleganyes, se diu lleganyes, no?, en català també?
Sí, sí, lleganyes.
Núvols alts, de núvols alts, de núvols alts i prims. Demà ambient més fresc a primera hora, o sigui, la rebaqueta de demà a primera hora del matí serà més gruixuda.
La necessitarem, eh? Necessitarem una jaqueteta.
Sí.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Sergi. Ens ho amplies al punt de la una?
Ens hi trobem al punt de la una i una mica abans parlant de coses vàries.
Exacte, que avui tens impresentables, eh?
Avui tinc impresentables. Li he de preguntar a en Joan quin tema és el d'avui.
Sí, no, no el sé jo tampoc.
No, perquè els oients... el tema normalment es decideix 5 minuts abans d'entrar a la secció, eh?
Això jo només espero...
Internos.
Jo només espero que em deixeu acabar a la una en punt, perquè l'últim dia... una mica més i us he de tancar el micro.
Això ja no ho sé, això ja no t'asseguro.
Apa-li.
Fins després.
Fins després.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Sabies que...
Una curiositat fascinant sobre el transport públic és l'origen del metro, el primer sistema de transport massiu subterrani del món, inaugurat a Londres el 1863. Conegut com el Metropolitan Railway, aquest pioner connectava Paddington amb Farringdon, cobrint 6 quilòmetres. El més sorprenent és que els primers trens no eren elèctrics, sinó impulsats per locomotores a vapor, cosa que omplia els túnels de fum i vapor, un desafiament per als passatgers. Tot i les condicions, va transportar 38.000 persones en el seu primer dia, mostrant la demanda de la mobilitat urbana. La idea va sorgir per alleujar la congestió dels carrers londinencs, plens de carruatges. Charles Pearson, un advocat visionari, va impulsar el projecte, encara que va morir abans de veure'l completat. Els vagons, il·luminats per làmpades de gas, eren rudimentaris, però el sistema va marcar una fita. Aquest metro va inspirar sistemes similars a Nova York, París i altres ciutats, revolucionant el transport públic. Avui, el metro de Londres segueix sent una icona, amb 408 quilòmetres de vies i milions de passatgers diaris.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí, un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. T'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Oh, la jove milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
El destacat de la jornada.
Avui al destacat de la jornada tenim aquí a l'estudi en Joaquim Figueres i en Joan Roca, el president i el vicepresident d'una nova associació que s'ha creat aquí a l'Escala, que és l'Associació de Malalts de Parkinson de l'Escala, l'associació Ampla. I els tenim aquí perquè en volem saber més sobre aquesta malaltia i sobre tot el que està preparant aquesta associació. Bon dia, Joan i Joaquim.
Bon dia a tothom.
Com esteu?
Bé, gràcies.
Per ara tot bé.
A veure, comencem una mica pel principi. Expliqueu-me una mica què és el Parkinson, com us afecta aquesta malaltia?
Doncs és una malaltia que, del cervell, que és una mica degenerativa i fa ens falta una vitamina que es diu dopamina i hem de mirar de medicaments i tot això podem solucionar i fem uns exercicis i unes coses que ens interessaria doncs poder-ho fer amb altra gent que ho tinguin, que es posin posar en contacte amb la nostra associació.
Mm-hmm, perquè aquí, vosaltres, la vostra associació abarca tota l'àrea bàsica de salut de l'Escala, no? No és només sí. L'Escala, de fet, tu m'has comentat que ets de Viladamat.
Som de Viladamat, a Parc Albons, Vilcaire, tot el que agafa tota la base àrea del cap de l'Escala.
Uh-huh. I m'heu comentat que sou una quarantena de malalts de Parkinson a aquesta zona.
Hi ha una quarantena de malalts de Parkinson sensats, no vol dir que n'hi hagi més, perquè pot ser que hi hagi gent que tingui l'enfermetat i se li porti des d'un altre lloc.
Uh-huh.
Però sí, aquí a l'àrea n'hi ha una quarantena de sensats, sí.
Uh-huh. I vosaltres, tu Joan m'has dit que fa 4 anys que ets diagnosticat i tu Joaquim fa 12 anys. Com es viu amb aquesta malaltia el dia a dia?
El dia a dia és una mica complicat i necessites l'ajuda de cuidadors, familiars, etc. Però nosaltres el problema que tenim és que el cervell deixa de fabricar la dopamina, que són cèl·lules que fan que la psicomotricitat principalment funcioni bé, i llavors hi ha conseqüències diferents per als diferents malalts de Parkinson. N'hi ha que tenen més problemes físics, n'hi ha que tenen més problemes psíquics, no? Cada Parkinson és diferent.
Uh-huh. Aleshores, ara heu creat aquesta associació. Expliqueu una mica d'on ha sortit que creéssiu l'associació de l'Escala.
Aquesta associació s'ha creat gràcies a un programa que es fa entre el CERT, Tenis Taula i l'Àrea Bàsica de Salut. L'any passat, durant una hora a la setmana, els dijous, jugàvem a ping-pong amb la supervisió de l'àrea bàsica de salut. Ens fan un quart d'hora de gimnàsia abans de començar i després juguem amb la seva supervisió. I ara aquest any se repeteix. Degut a això, ens vàrem conèixer els malalts que hi participaven, perquè, com podeu saber, el tema de la protecció de dades fa que no tinguis maneres d'arribar als altres malalts. Al trobar-nos allà, vàrem decidir formar aquesta associació perquè la gent s'hi pugui afegir i tenir els avantatges que ens pot donar el tema, el ser tots junts, diguéssim. Mm-hmm. Va néixer allà. Llavors l'associació s'ha creat perquè tant per als malalts com per, sobretot pels cuidadors i els familiars, perquè tinguin la informació que es necessita per poder combatre aquesta enfermetat.
Mm-hmm. Clar, ara que em parles d'això, o sigui, quines activitats o què teniu previst fer per als malalts de Parkinson des de l'associació?
De moment estem fent, el dia 9 tornem a començar el cicle de l'any passat, del dijous en el tenis taula, el repetim aquest any, després el dimecres ens han cedit una hora, el tenis taula ens han cedit una hora per que puguem anar a jugar lliurement per aprendre a jugar una mica al ping-pong amb professionals d'allà que ens ajudaran, perquè la intenció és poder participar a tots aquests concursos que se fan arreu, perquè actualment se'n fan arreu la gent que té Parkinson. Després
voleu crear un equip, doncs, per poder competir.
Sí, això per un costat. Per l'altre costat tenim concedida una hora en la sala polivalent a dalt, el que es diu la sala del Mirall, per fer gimnàsia, que vindrà una dona, una senyora professional, que comencem el dia 10 també. Això és el que s'està fent. Em mires a venir, hi haurà natació i altres coses.
Per tant, un ventall d'activitats molt ampli, no? Tenis taula, gimnàstica, em dèieu abans també, cognitiva...
Sí, després jocs de taula, si pot ser, també...
Sí, tenim
coses per poder que el cervell tingui una... que vagi treballant.
Tenim, avui per avui tenim concedida una sala que és aquí en els jubilats, a la planta baixa, que podem disposar de les 4 a les 6 i mitja cada dimecres. Al mateix temps la farem servir, a part de fer gimnàsia cognitiva, la farem servir per atendre a qui tingui interès d'afegir-se a l'associació, tant siguin malalts com cuidadors com familiars.
Com familiars, sí.
És obert a tothom.
Uh-huh. Per tant, això, aquest espai que comenteu, els dimecres, és un punt de trobada
punt
de l'associació.
Sí, com si fos una oficina.
Per poder donar la informació.
Per poder donar informació i poder ajudar doncs, el que es vulgui apuntar i el que pugui col·laborar i tot el que vulguin.
Uh-huh. Comentàveu això, gimnàstica cognitiva, també sessions de neuroteràpia, i tot això, com us ajuda a vosaltres a passar dia?
Home, a nosaltres hi ha una cosa que és essencial a la meva manera de pensar, i és que el fet que estiguem nosaltres junts ens ajuda molt, perquè hi ha una complicitat, es crea una complicitat, per exemple amb en Joan, ens coneixem de tota la vida, i si no hagués sigut que ens vàrem trobar en aquest programa de Parkinson en el que estem participant, no haguérem sabut mai l'un de l'altre que teníem, l'enfermetat que tenim. Llavors això es crea una complicitat i això és favorable. Qualsevol cosa que es faci en grup, en el cas nostre, és favorable.
Sí, perquè coneixes altra gent que ho tenen i te conformes més.
Mm-hmm. Feu grup, feu pinya.
Sí.
Sí. I comentàveu que, a més de voler ser una associació per als malalts de Parkinson, també és una associació que vol donar suport, no?, als familiars i als cuidadors.
Sí, és que és molt important que tant els familiars com els cuidadors sàpiguen en què consisteix l'enfermetat, perquè facilita molt el contacte entre el malalt i el cuidador o el familiar. Per això, una de les coses que també oferim és que en aquesta oficina, que en aquest local d'aquí dels jubilats que disposem els dimecres, és per informar en els familiars i en els cuidadors a veure quins avantatges poden treure si venen.
Mm-hmm. Quins recursos i quines ajudes, no?, per exemple, es poden demanar.
Exacte.
Mm-hmm. Perquè és important, no?, tenir aquesta informació. Abans em comentàveu que un company vostre fa molts anys que té aquesta malaltia, però no sabia que podia demanar ajudes.
Hi ha un company que té aquesta malaltia fa 15 anys, que està diagnosticat, i no tenia ni idea que hi havia tota una sèrie d'ajudes No sabia absolutament res.
I gràcies a venir aquests dies per a nosaltres, doncs se n'ha enterat i ara s'ha posat en marxa per poder tenir unes ajudes, el que li toqui.
Per tant, també vol ser aquest punt un punt d'informació per això.
Exactament.
Per poder accedir a ajudes i a recursos. I en aquest sentit, m'heu comentat que esteu molt en contacte, no?, amb l'ABS de l'Escala.
Sí, hem d'agrair molt l'Àrea Bàsica de Salut, que està col·laborant molt. Per exemple, a partir del mes de gener hi ha contractades 8 sessions de teràpia grupal per als cuidadors i els familiars, perquè facin una idea de quina manera tenen que tractar el malalt.
Clar, perquè això és molt important, no? A vegades tu com a familiar et trobes en aquesta situació que desconeixes i no saps molt
no saps
bé
què has de fer.
Exacte.
I després també donar les gràcies al Denis Taula, que ens ha ajudat molt, el president de l'associació de Denis Taula, que també ens ha ajudat, ens ha assessorat molt i ens ha ajudat a fer doncs, aquesta associació.
Vàrem, al veure que podíem crear l'associació, vàrem demanar a en Joan Ferrar, que del Tenis Taula, si volia ser el coordinador per preparar la documentació, i s'ho va preparar tot, ja està tot presentat, ja tenim tot arreglat. Ara estem en el període d'intentar trobar subvencions per anar fent més coses.
Clar, es necessiten recursos. Clar. I també es necessita gent, no?, que vulgui participar d'aquesta associació.
Exactament.
Quants sou ara mateix, més o menys?
Som uns
12. 12. N'hi ha 3 o 4 que s'esperen per entrar. Hem de dimecres que ve, suposo que ja ho formalitzarem.
Uh-huh. Per tant, també aquesta importància que dèieu, no?, del punt aquest de trobada dels dimecres, sí, perquè
clar,
tots els afectats per aquesta malaltia, o fins i tot persones que vulguin saber-ne més, no?,
ah,
que vulguin...
es puguin adreçar doncs, aquí, a aquest local.
Perquè em comentàveu que també és una associació oberta a tothom qui vulgui col·laborar.
Sí. I tant.
I de quines maneres podria col·laborar, per exemple?
Per exemple, a part del tema dels malalts, dels cuidadors, de la gimnàsia, de tot això, hi ha la possibilitat de, si es fa, per exemple, com la fira d'entitats, es fa qualsevol acte d'aquests públics, la gent ens estan ofert per col·laborar, per fer el que sigui col·laborant. Vull dir, no s'acaba tot amb la gimnàsia, diguéssim.
Sí, la gimnàsia és una activitat que vosaltres feu perquè us ajuda en aquesta malaltia,
sí,
però aquesta associació vol ser molt més àmplia.
Sí,
exacte.
Perquè aquesta malaltia provoca, segons aquí, li provoca molta rigidesa, i el fet de fer gimnàsia t'ajuda a poder viure, a poder fer les coses ordinàries de cada dia, diguéssim. El que es troba en aquest cas, no? Però el que es troba en el cas de que, per exemple, té problemes psíquics, llavors això ja és més complicat.
Mm-hmm. També que esteu en contacte amb l'Associació de Malalts de Parkinson de Girona.
Sí.
Mm-hmm. Exacte, quin tipus de col·laboració feu?
En l'Àrea Bàsica de Salut de Girona hi ha la col·laboració de que si un dia hi ha un event conjunt, un event que hi hagi algun tipus de trobada, el que sigui, estem disposats a col·laborar amb ells, però nosaltres som a part de l'organització de Girona.
Mm-hmm. Sí, la vostra és d'aquí l'Escala i de tota l'Àrea Bàsica.
L'Àrea de Salut, sí.
Mm-hmm. Doncs Joaquim, Joan, moltes gràcies per venir avui al Més Calent a l'Aigüera a parlar-nos de la vostra associació, i repetim això, no?, que els dimecres de 4 a 6:45 de la tarda sou al Casal del Jubilat per oferir informació a tothom qui ho vulgui i qui ho necessiti.
Correcte.
Molt bé.
Gràcies per venir aquí al Més Calent a l'Aigüera.
Gràcies a vosaltres.
Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara és moment de parlar de sèries amb la Lali Giné.
En sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giné.
Molt benvinguts a l'En sèrie, en una setmana marcada per la polèmica, però amb estrenes també a la cartellera. Així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
No hay más que ver la precisión del mecanismo.
¿Cómo se toma siempre la misma decisión? Hacia adelante, siempre hacia adelante, no hay vuelta atrás.
I ho fem amb El dinero de otro, que podeu trobar Filmin des de dimarts.
Nada de burocracia extra para los bancos.
La situación legal actual es una invitación al fraude fiscal.
Esto es un enorme problema.
Es tracta d'una minissèrie germano-danesa de 8 episodis que explora un dels més grans escàndols financers d'Europa.
Imagina que el padre y la madre de un niño cobran subsidio familiar por él.
En mi mundo eso tiene un nombre, fraude.
¿Podría probarlo?
Inspirada en fets reals, adapta al més gran frau fiscal de la història europea, que va causar danys estimats de 146.000 milions d'euros als estats de la Unió Europea.
Io non sono pazzo.
Des d'aquest dimecres a AMC Plus s'estrena El Camorrista.
Se desidero fortemente una cosa, prima o poi succede.
La sèrie inèdita de Giuseppe Tomatore, el guanyador d'un Òscar per Cinema Paradiso, però que fins ara no s'havia estrenat. Rodada el 1985, la producció narra l'ascens i caiguda d'un dels capos més influents de la història de la màfia italiana.
Il professore di Vesuviano.
Avremo un introito di quasi 600 miliardi all'anno.
Conegut pel professor, pel seu interès i passió per l'escriptura, va fundar i dirigir la Nova Camorra, una organització criminal que va arribar a comptar amb més de 7.000 membres, rivalitzant amb la Cosa Nostra siciliana i teixint aliances amb la màfia calabresa.
Los hombres siempre tenemos que ser duros, ocultar lo que sentimos. Ya es hora de cambiar las cosas.
¿Por qué estoy aquí? Porque estos c***os me chantajearon para que viniera.
Aquest dijous arriba a Netflix Hombres de Verdad.
Tengo la mujer adecuada y ahora quiero un puerto seguro.
¿A ti qué te parecería que abriéramos nuestra relación?
Aquest dijous arriba a Netflix Hombres de Verdad.
Este es Teo, mi hijo.
Oye, grandullón, ¿quieres un helado?
Te mato mientras duermes.
Es tracta d'una versió alemanya de Machos Alfa. A partir de divendres s'estrena a Netflix Monstruo, la història real d'Ed Gein.
Eres una calamidad.
Solo te querrá tu madre.
Al Wisconsin rural dels anys 50, un home solitari, amable i aparentment inofensiu, vivia en silenci en una granja en ruïnes, ocultant una casa dels horrors tan escabrosa que redefiniria el malson americà. Impulsat per la soledat, la psicosi i una obsessió absoluta per la seva mare, els crims perversos de Gein van donar vida a un nou tipus de monstre que perseguiria Hollywood durant dècades.
Me siento como un rompecabezas, donde no encajan las piezas.
La sèrie està protagonitzada per Charlie Hunnam, Tom Hollander i Laura Metcalf, i parlem d'una nova creació de Ryan Murphy i Ian Brennan.
No puedes dejar de mirar.
Llevas toda la vida soñando con ir a la universidad. Así que coges aire y corres. Eliges una carrera.
A Amazon també divendres arriba Zoomers.
¿Cómo llevas la lista?
He mezclado cosas mías con las que tú me dijiste que pusiera.
Parlem d'una sèrie de 6 episodis que combina humor negre i drama generacional sobre un grup de joves que viuen en un col·legi major.
Intentes encajar.
Novato!
Jo?
Vosotros tenéis que beber eso.
¿Qué coño lleva esto, tío?
La sèrie es centra en la generació Z i els esdeveniments a què han hagut de fer front els últims anys. Pandèmies, canvi climàtic, crisis vàries i tot a l'acabar els estudis.
Te cortaron el gas. Uy, te van a cortar la luz también.
No se te puede hundir más, hombre. Estás de mierda hasta las orejas.
¿Qué? ¿Cómo que? No puedes seguir así, Anton.
Tornem a Netflix, també aquest divendres, i trobem Animal.
Sobrina, qué alegría tan grande. ¿Qué tal? Una plaza de veterinario. ¿Y dónde sería?
Bienvenida al Caguanda.
La sèrie segueix un veterinari rural gallec que davant la crisi que travessa el món del camp es queda sense clients perquè els seus veïns ja no poden pagar-li. Sense moltes opcions, excepte una feina que li ofereix la seva neboda, una optimista directora d'una boutique per mascotes. No ens movem de Netflix perquè encara ens queden dues propostes per aquest divendres. La primera, l'estrena de La Nueva Brigada.
Señorita, ¿por qué quiso ser policía?
Para marcar la diferencia.
¿Pueden poner las manos en sus caderas para mostrar mayor confianza?
Parlem d'una sèrie sueca en la que un districte policial amb manca de personal a la Suècia dels anys 50 inicia un experiment en el que contracta el primer grup de dones agents.
¿Qué opina su padre de que sea policía?
És una ficció inspirada en fets reals.
Soy el genio de la lámpara. Te concederé tres deseos. Rápido, pídelos. Pídelos ya.
Y la última propuesta es la arribada del genio y los deseos.
Ya te han corrompido. Y mucho, añadiré.
La nova proposta coreana de Netflix en la que un excèntric geni reapareix 3.000 anys després per fer realitat els desitjos d'una dona. Arribem al moment de la recomanació i aquesta setmana, i amb el permís dels oients, us volem parlar d'una polèmica que afecta directament al món de l'streaming. I és que, si la setmana passada totes les cartelleres anunciaven l'arribada de The Seven a Apple TV, prevista per divendres passat, finalment no ha estat així. Si sou usuaris de la plataforma, veureu que continua apareixent la promo amb un pròximament a sota de la caràtula de la sèrie. Doncs bé, Apple ha decidit a última hora retirar la ficció de Jessica Chastain degut, diuen, a la tensa situació de violència que viuen als Estats Units. En realitat, la decisió d'Apple s'emmarca en un dels moments més complicats per la indústria audiovisual. L'assassinat de Charlie Kirk es va convertir en un punt d'inflexió pels mitjans dels Estats Units i la retirada del programa de Jimmy Kimmel n'és un bon exemple com a possible víctima. Partint d'aquest context, alguns mitjans com The Variety assenyalen que la decisió d'Apple TV pot respondre a la pressió i al temor de les companyies a l'administració Trump. I en especial Apple, que sembla tenir com a prioritat no enfadar el 47 president dels Estats Units, encara que sigui a costa de productes com The Seven. Però el fet és que la cancel·lació d'Apple, com dèiem, ha aixecat una forta polèmica, no tan sols per la crítica dels usuaris, sinó especialment per la de la pròpia productora i actriu principal, Jessica Chastain, que en un post d'Instagram ha emès un comunicat on afirma no estar d'acord de cap manera amb la decisió d'Apple.
Niños, vamos.
El cert és que The Seven tracta, de fet, d'una infiltrada en els grups d'odi de les xarxes que treballa per prevenir futurs atemptats. A Apple li ha fet por l'actual context nord-americà i ha decidit posposar l'estrena de la ficció de forma indefinida.
Va ser un ataque en massa.
Se va a derramar más sangre.
Lleváis meses planificándolo.
En fi, que si esperàveu veure The Seven haureu de prendre paciència perquè per ara no hi ha cap nova data sobre el calendari. Això sí, esperem que la plataforma no acabi cancel·lant-la un cop ja rodada, muntada i publicitada. Però vaja, tampoc seria la primera vegada en el món de l'streaming. Mentrestant, aquí us deixem el tràiler per si és del vostre interès.
¿Y quién está ahí fuera todo el día? Toda la noche en ocasiones.
Busco a gente que forma parte de grupos de odio. Mi trabajo es fingir que pienso como ellos. Así puedo impedir que esa gente haga cosas muy malas.
¡No se mueva! ¡Quiero verme las manos!
¿Por eso la llamamos Saban? Francotiradores, bombardeos y matanzas. Se puso muy violento. Lleva un año y medio viéndolo en foros. Está reclutando gente para algo. No sé lo que es, pero... es enorme.
No solo está planeando más violencia, quiere hacer una declaración de intenciones.
¿Qué declaración?
De esas que pasan a la historia con una fecha completa. ¡Americanos inocentes van a morir!
Podemos infiltrarnos aún más.
Creo que no debería seguir con todo esto.
Escúchame, tienen fotos de tu familia.
¿Crees que si te relacionas con cosas horribles te arriesgas a que te pasen cosas aún peores?
Fins aquí la sèrie la setmana vinent. Més estrenes fins llavors. No deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
Cuinem idees. El més calent és a l'aigüera.
I ara posem-hi un toc musical a petició d'un dels nostres oients. L'Aniol Negre ens demana Murals del grup Obrint Pas i la vol dedicar a tota la gent que lluita per la llibertat.
Yeah. llàgrimes complen els ulls dels somiadors. Hi ha un amor a la deriva.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Presentables en Sergi i en Joan, dos espujarrats de la ràdio amb les seves històries i cabòries.
Doncs com sentíem, ara és moment de les històries i cabòries d'en Joan Brugués i en Sergi Corral. Bon dia, nois.
Bon dia,
bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia.
Tu, bon dia.
Ui, què anaves a dir, Joan?
No, no, no. Deia que tornàvem després d'una setmana d'absència, sí. Perquè aquest senyor se'n va anar a fer l'Astèrix.
Se'n va anar a fer l'Astèrix.
A la Gàlia.
A
la
Gàlia.
Se'n va anar allà a la Gàlia.
A la Bretanya.
A la Bretanya.
A la Bretanya.
Sí. I com va anar, Sergi? Volem detalls, volem detalls.
Va anar molt bé.
Sí?
Molt bon temps. A l'Atlàntic molt en calma i aquestes coses rares que... La... Mira, jo... Jo estic indignat. Porto una indignació
a
sobre. Porto per moltes coses, eh? O sigui, començant... És igual, va.
Explica't.
Una indignació a sobre perquè les vegades que he anat a l'Atlàntic o al Cantàbric, entenguent-se com a mar cap al nord, que normalment està molt més remenat i tot allò, he trobat sempre calma xitxa.
Calma xitxa.
Portugal, Astúries, Cantàbria, Euskadi, la Bretanya... Què m'estan timant? O sigui,
tu volies un mar allò revolucionat i no l'has trobat.
Jo volia revolucionat. O sigui, jo volia veure l'Atlàntic fent d'Atlàntic.
Exacte, i no ho està fent, eh?
I no, no. Semblava...
Semblava aquí, un Mediterrani no, una mica més gros.
Hi havia més tràgol aquest dematí aquí, que pujava la riba.
El mar semblava un mirall.
I la lluna, el cel brillava, sí. I la barca no andava un pam, i jo amb la nit m'encantava.
Que m'hi forçava.
Exacte. Doncs...
Jo que em va, m'hi forçava.
A veure, què m'esteu recitant aquí?
A la calma de la mar.
La calma de la mar. No et fies que és mare del temporal. Bufa, mestral, vent fort.
Sí.
I bueno, infla, de vent la vela.
Que arribarem a port.
A port.
I allà veurem...
La mare.
La mare.
Ai.
La mare.
Parlàvem de les calmes de la Bretanya.
Sí, exacte.
I de l'Atlàntic, que a mi crec que m'han timat.
T'han estafat, sí.
M'han estafat.
En reclamaràs l'agència?
I hauràs de tornar.
Jo demanaré, o sigui...
Punt de reclamació a l'agència?
Quan vegi en un mapa del temps d'aquests que miro't i que d'allò que hi hagi merder atlàntic, reclamaré vacacions o assumptes personals per anar a veure l'Atlàntic que ha vejat.
Ara pensaven, tu no pots fer reclamació, perquè vas allà a la reclamació i te diran, home, vostè remena coses del temps.
Ja ho sabia que anava a fer bon temps. Per això hi vaig anar-hi.
Ja ho sabia que tindria bon temps.
Per això, la segona, la tercera setmana d'agost vaig demanar les vacances d'ara, perquè ja sabia que faria bon temps.
Mm-hmm. Veus? És que això em fas una enveja, Sergi. Jo també vull saber quin temps farà quan passi vacances i demanar-me les vacances en funció del calendari.
Clar, però això és el que passa, perquè estem molt frustrant anar de vacances i que plogui. Que no
molt fer. Frustrant,
uf,
eh?
Sí.
Els va ploure fins dilluns. Quan vaig aterrar a Brest, encara caien quatre gotes. Un xirimiri d'aquells atlàntic d'allò.
Bueno, però això
a partir de les
tampoc
hores,
molesta, no?
O sigui, vam sortir de l'aeroport amb el cotxe i es va anar secant tot i tots els dies ja secs. Ja,
allò que diuen que portes el sol a la maleta.
Exacte.
I parlen tan raro com a la pel·lícula.
Bueno,
i
hi ha breton.
Els bretons.
Hi ha l'idioma breton. I els lletreros de les autopistes i les carreteres i dels pobles tenen en bilingüe, tenen els dos idiomes.
En breton i en francès?
Sí, en breton i en francès.
I ja t'entenies tu?
En francès sí, en breton no.
No hauràs d'aprendre de breton.
Bueno, a mi em van ensenyar, perquè quan vas als llocs t'han d'ensenyar a fer birres i coses d'aquestes, i en el moment de brindar es diu Yamat.
Yamat?
Sí.
Ah, mira.
Com el salut.
Cada dia s'aprèn una cosa nova.
Això és el que t'ensenyen.
Sí, bueno,
és el que s'ha d'aprendre.
Les paraules, algun renec, també.
Exacte, renecs també és el primer
renecs
que s'aprèn,
no,
quan vas a un lloc.
Renecs,
sí,
no,
aquí, com venen aquí la gent, el primer que aprenen són els renecs. El meu sogre sabia renegar en català, però no sabia cap més paraula.
Què li ensenya, Joan? Què li ensenyaves tu, teu sogre?
Això ja ho portava pres.
Ja ho portava de sèrie, no?
Ja ho portava de sèrie. El Renex en català el sabia tots. Ara la resta ja no parlava. Sí,
sí. Algun entrenador de futbol també, eh?
També.
Que de renecs i de d'allòs.
Sí, sí, clar, és el primer que s'aprèn.
El primer que s'aprèn, eh?
Parla allò. Bon dia, bona nit, bona tarda.
Però no s'hauria d'aprendre, perquè si tu prens el renecs a nivell del país, t'ensenyen targeta.
Exacte.
I no
pots passar. Has de renegar amb
el... Això, el Hansi Flick, sí. Això ho té bé. Perquè mentre no aprengui o no parli el castellà o català o el que sigui, a l'entorn aquest no se li tirarà a sobre.
Clar.
Bueno,
és un tàctica.
Almenys que li toqui un àrbit alemany.
Exacte.
També pot ser. Que pot ser ara la
del Champions. Col·legi Kartoffen.
A la Champions li pot tocar un àrbit. Mira, li va tocar un anglès i si arriba a renegar amb anglès segurament l'hagués enganxat. O almenys, el xivato de línia. Perquè saps que sempre hi ha el xivato de línia.
Però ara, en anglès que sempre es diu lo del fac al davant, perquè ara tots els renecs en anglès, jo no sé si abans era així o
ara és, no.
No
ho sé, ara és molt
o és americanització, no? De l'anglès, deu ser.
Ves a saber.
Tot és fac
news.
Fac news, fac you, fac mother, fac tot.
És que són simples els anglesos. La llengua anglesa ja és simple i, saps?
I una paraula val per tot, però depenent on la posis té un significat diferent.
Això
és complicat.
Fan esclar que la paraula amb moltes lletres que no serveixen per res.
No, perquè és un sol.
No, però van eliminant lletres. I després tens una frase que sembla amb Elfi com un codi críptic d'algú de cosa rara.
Però a vegades dius, ostres, per què tantes lletres i tot aquestes no es diuen?
Per això el Trump es va inventar les sigles. Es va inventar lo del MAGA.
A veure, què és això? Jo no sé pas què és això del MAGA.
Lo del MAGA, Make Great America Again, Make America Great Again.
Ah,
és l'eslògan aquest de filofeixista d'aquest tio, el d'allò.
Bueno, entrant, el que es fa és, com parla a través de la plataforma X,
sí.
I després deien que com li havien d'explicar una cosa, li havien de posar dibuixets.
També té un regidor que li escrigui les coses per tablet.
Pot ser, com aquí passa.
Com passa aquí, segons van dir a la plaça.
Com passa a l'equip de govern, les postes els escriuen. Per això sempre veuràs que hi ha un regidor que està allà...
A l'Umpa-Lumpa?
No sé...
Sabeu els Umpa-Lumpes de la pel·li del Charlie i la fàbrica de xocolata, no? Doncs els Umpa-Lumpes... Ja ens hem d'imaginar una sèrie d'Umpa-Lumpes allà, o al falso... No, allà sota terra.
Ara resulta que tenim Umpa-Lumpes allà.
De les rodes de premsa, escrivint el d'allò.
I a la sala de plens, a l'Escala, també n'hi ha?
No ho sabem.
Quin misteri.
Si fan des de fora o fan des de dins.
El primer de tot va ser Ana Rosa Quintana.
Mhm.
Que l'Umpa-Lumpa li escrivia els llibres.
Ah, sí, sí,
el negre li escrivia els llibres.
Sí, sí, bueno, i a més va tenir un plagi en un dels llibres. Que,
per això,
que
per això.
Que vull dir que no, el negre va anar a copiar un llibre que ja estava escrit.
Això
que
encara és més greu, eh?
Sí, Déu-n'hi-do.
Un llibre presenta allò i se'n demostra que és un plagi.
Clar.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. No havíem vingut a parlar de mi libro.
Clar, us anava a preguntar, de què volíeu parlar avui? Perquè ens queden 7 minuts només.
D'allò de temps passat sempre van ser millors.
Si varem millors o no.
Amb un interrogant al final.
I què en penseu vosaltres?
Doncs que hi ha alguns que diuen que con Franco se vivia mejor. Però això no.
No toca.
Això no toca.
Això no toca.
Però sempre estem fent batalletes.
Bueno, quan tens una edat és el que fas.
Clar.
Quan tens una edat...
Això, Sergi, tu i a mi encara no ens toca.
Però mai diuen les coses xungues dels temps passats. Mai diuen que la gent agafava una infecció als 40 anys i s'anava a l'altre barri.
També.
Sí, perquè jo crec que a vegades s'idealitza el passat, no?
Sí.
Una mica. Quan, a veure, no fotem, al passat també passaven coses molt dures,
coses xungues.
Horribles.
Horribles.
Ah,
I guerres. I... Ah. Ara també, evidentment.
També.
Sí,
però...
Clar, i hi havia enfermetats que ja, si l'agafaves, adéu. I ara, avui dia, ja qualsevol tipus d'enfermetat té una cura que abans no tenia.
Exacte, o almenys té un tractament que abans no...
no sabies ni quin mal era. Té un mal dolent.
Sí.
Té un mal dolent.
Un mal dolent.
Si tenies un mal dolent...
Ara també es diu, això.
Requiem cartim passe.
Sí, ara, però ara li han posat nom, no?, aquests mals dolents.
Sí, ara tots els mals dolents. I després, a part que tenen les seves... les seves cures, la medicina ha avançat molt, i a vegades coses que... o gent que ha mort d'alguna cosa, que diries, ostres, si fos, si hagués viscut ara aquest temps, això no hagués estat res. Però aquella època mentre passava.
Però això d'això, clar, perquè hi ha molta gent que s'aferra, no? En això, en els temps passats, li va donant voltes en tot, en la cultura...
En hi ha gent que no mira endavant.
En l'esport, en la política... La política...
parlen de l'educació, del respecte que hi havia...
Del d'allò.
Sobretot a la...
És gent que té por a lo d'ara?
A lo d'ara de com estem? Sí, sobretot els que han viscut altra mena de coses i veuen com va ara, sí que te diran que tenen por a moltes coses, no? Tal com va per una vegada la política, tal com va l'educació, a les escoles, els alumnes, la manera que tenen de comportar-se, el respecte que hi havia abans entrava un mestre a classe i no se sentia ningú.
Abans no se sentia ningú perquè li fotia amb la regla els dits i a la criatura, a la pobra criatura se li... Sí.
Hem de diferenciar entre el respecte i la por.
També. Abans tu tractaves de vostè, ara tot és de tu.
Anaves encorbat als exàmens. Bueno, l'avi m'explicava que anaven encorbat.
Anaven encorbat als exàmens. Sí. Ara vas amb xandall o xancleta, si cal. Sí.
Bueno, hi ha escoles que encara continuen amb l'uniforme. No?
Aquelles escoles que s'haurien de prohibir, sobretot, i que s'agreguen per sexe i són concertades i aquestes coses.
Sí,
per exemple,
teníem el cas del vell lloc Badrun, Alzines a Girona, dos col·legis de l'Opus, un de nois i un de noies.
Van fer un intent de ser mixtes, però no sé com han quedat per salvar el concert, perquè si no eren mixtes no els hi donaven el concert econòmic.
No sé com estan, però durant molts anys hi han hagut aquestes dues escoles. Després sí que ja es va obrir. Jo vaig anar a una escola, que està aquí al poble del costat, a Ruella, que són els germanos, i quan jo hi vaig arribar només era de nois.
Ara ja fa molts anys, eh?
No, el primer curs, el segon. Però quan vaig fer el tercer... arriben les noies.
Van entrar les...
Quina revolució!
Ui, quina revolució! M'imagino allà en tromba com les rebaixes del Corte Inglés, aquella senyora que sempre sortia... Ja.
I tots anàvem, els nois anàvem amb la clàssica bata.
Les hormones.
Sí, com va ser aquesta experiència, Joan, de que de cop apareguessin aquí totes dones?
I el primer dia...
Quants anys teníeu? Perquè si les noies apareixen a P3, tampoc...
Tampoc és una revolució.
Feia tercer, no sé si tenia 8-9 anys. Tercer de B. EGB.
Jo m'estava imaginant aquí adolescents de 14 i 15 anys amb les hormones revolucionades.
Imagina't el primer dia com entres, els nois amb una banda i les noies a l'altra. I esclar, el professor de turno, no, això no ha pas d'anar així, eh?
Tots barrejats.
I ja tenim la llista, tu amb aquesta. Ja. I deia, noi, noia.
Van sortir ja parelles que al primer dia de classe?
Posaves... De què va?
En Sergi vol marro, què va passar aquí?
Tu imagina't, amb 8 anys... Què va passar? Amb 8 anys les hormones encara es disparaven. No. Sinó que al mig de la taula posaves una ratlla. Però d'aquí si cap aquí això és teu, cap aquí és meu.
Però tu com toquis.
I la goma, no me la toquis.
Però si ara els nens ja tenen nòvio o nòvia a P3.
Sí, però clar, ha evolucionat.
I comencen a ser adolescents. Els 4 anys ja comencen a ser adolescents, les criatures.
Clar, però aquella època no. Vas a aquella època.
Aquella època no.
No veus que en Joan és molt gran.
Clar, sí, soc gran, ja puc explicar batalletes. Puc explicar batalletes de les coses que hi havia ara, del que se diferencia.
No, és un minut.
Per exemple, esclar, no sé, altres coses que veus, la manera de vestir, també, que ha anat evolucionant amb el temps.
Evidentment.
Per exemple, el diumenge es notava que era diumenge, per què? Perquè tenia la roba del diumenge, que només et posaves el diumenge.
Ara.
I la gent anava mudada
el diumenge. Anaves a missa. Els diumenges s'havia d'anar a missa amb la roba de missa.
Tenies la paga que anaves a comprar el TVO, com si dies de missa. I a la tarda el futbol o el cine. Depenent.
Missa, vermut, diari i fungol.
I fungol o cine.
O cinex.
O a vegades, depenent de l'hora que jugava el partit, després podies anar a la segona hora del cine.
Ara veus, com volen rememorar temps passados, els diumenges ens posen cine de barrio.
Ara ja no fan el dissabte.
No, i els dissabtes toros, a la 2.
I nois, ho hem de deixar aquí, toros. Perquè toca l'informatiu.
Que acabem de parlar de toros, ara.
Ah, però
ara fan toros.
Els turistes són els que els agraden els toros?
Sí, bueno, per això ho feien. Què penses les places que hi vienen aquí? Aquí hi havia dues places que tenim a la vora, la de Figueres.
Ah, pensava que deies a l'escala, no m'espantis.
No, aquí sí van que tenia toros, aquí, per la festa major, vaquilles, aquí, al darrere vostre.
El vaquilla, aquell robava.